Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts i seran les 9 del matí. Un nou estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona alerta de la cronificació del lloguer, ja que aquesta opció per viure és l'única que es pot permetre cada dia més gent, sobretot a Barcelona. Segons l'estudi, la cronificació del lloguer té a veure amb els ingressos i la capacitat de comprar un habitatge, però també amb les baixes expectatives d'heretar un immoble, així com amb les barreres per accedir a una propietat. Això ho coneixíem ahir. Ahir també coneixíem aquesta decisió del Tribunal Constitucional d'acceptar el recurs del Partit Popular contra la Llei d'Habitatge de Catalunya en un dels punts més polèmics, que era l'obligació dels propietaris dels pisos a oferir un lloguer social a les persones que estaven a punt de ser desnonades. Ara aquest punt ha quedat suspès i les entitats a favor del dret a l'habitatge ja avisen que això podria desencadenar una onada de desnonaments. Per parlar-ne de tot plegat, per parlar d'aquesta crisi de l'habitatge que pateix Barcelona, l'àrea metropolitana i, per extensió, tot el país, en volem parlar avui amb Marta Ilraga, que és investigadora de l'IDRA. Bon dia, Marta, i gràcies per ser aquí als estudis de Ràdio Estel.
Bon dia, moltes gràcies.
Ara ho explicàvem, el Constitucional prenia ahir aquesta decisió i a la redacció ho comentàvem. Una de les grans qüestions és, ara pot ser que vingui una onada de desnonaments i d'expulsions de gent de casa seva davant d'aquesta no obligació dels propietaris de no haver d'oferir un lloguer social als llogaters?
Sí, només per aclarir una mica el contingut d'aquesta norma, que és una llei que van impulsar la PA, entre altres col·lectius, no, del Moviment per l'Habitatge el 2014. Aquesta llei, fruit d'una iniciativa legislativa popular, el que proposava, bueno, el que promovia, que diguéssim, era que els grans tenidors havien d'oferir un lloguer social a les famílies amb risc de desnonament, amb famílies vulnerables. I era una llei que bevia molt, no, de l'herència de la crisi hipotecària, és a dir, totes aquelles persones que havien hagut de deixar de pagar la hipoteca, no, i que havien estat enfrontant-se a aquests processos de desnonament, tenien dret de quedar-se en aquells pisos en els que havien estat pagant unes rendes durant molts anys, no, però aquesta vegada, en comptes de ser hipotecades, sent llogateres, però amb un lloguer social. No? Mm-hmm. Això, la plataforma d'afectats per la hipoteca ja ho posava en pràctica a nivell, que diguéssim, sindical, per dir-ho així, és a dir, elles ja arribaven a pactes amb propietats, però el que van fer és transformar-ho en llei per donar cobertura, no, a la gran majoria de persones que estiguessin passant. Per tant, estem parlant d'una obligatorietat que només s'aplica a grans tenidors. No? El que veiem per això amb els anys, no, i per això es va fer aquesta reforma de la llei, no, per això els moviments van proposar aquesta reforma de la llei, o sigui, la llei segueix vigent, és la reforma de la llei el que s'ha tombat. I aquesta reforma el que deia és, bueno, què passa quan s'acaben aquests contractes de lloguer social? Perquè aquestes famílies no deixen de ser vulnerables. Mm-hmm. I veient com està el mercat de lloguer privat, no obligar a fer un altre cop una pròrroga d'aquest contracte de lloguer quan s'extingeix és condemnar aquestes famílies a un mercat totalment salvatge i que cada cop, no, extreu rendes més elevades, no, i que cada cop genera més precarietat. Llavors, el fet de que s'hagi tombat aquesta llei, responent a la teva pregunta, el que farà serà augmentar un tipus de lloguer, que és el lloguer privat, que diguéssim, o sigui, el lloguer privat, que ara mateix no gaudeix de gaires proteccions. Uh-huh. Val? I que, per tant, aquestes famílies es veuran menys protegides del que podrien haver estat. Si això directament desemboca en una onada massiva de desnonaments, és d'hora encara per dir-ho, uh-huh, però el que està clar és que el que generarà és més pobresa i més vulnerabilitat en persones que ja tenen, no, un risc de pobresa i ja són vulnerables.
Uh-huh. Clar, ara em deies aquests lloguers al mercat, però pel que va sortir abans d'ahir, no, d'aquesta caiguda dels preus on hi ha el topall als lloguers, però el que més ha caigut és l'oferta. I el que explicaven, per exemple, des del sindicat de llogateres és que aquests pisos marxen al mercat de lloguer de temporada, que és la via que estan trobant els propietaris per poder seguir tenint preus sense control, no? Entenc que seria una via d'aquests pisos de que ara estan on hi estan vivint famílies vulnerables per poder accedir a mercats on els propietaris aconsegueixin més rendiments, més beneficis.
Sí, efectivament. Només com per matisar una mica el que estaves dient, no? És a dir, no és tant que caigui l'oferta, perquè no estem parlant de que els pisos desapareixin o es retirin, sinó que, com m'apuntaves, es tracta de que canvia la modalitat del contracte. Llavors, el que realment acaba passant, el fenomen en el que ens trobem, és que hi ha una precarització d'alguns contractes de lloguer. És a dir, els contractes de lloguer que es queden al mercat residencial de llarga durada, sembla que sí, que van tendint a baixar els preus gràcies al règim de contenció de rendes. Això són... O sigui, encara no s'ha pogut fer un estudi, no? Ben fet, que diguéssim, però les primeres dades d'Incasòl ens indiquen això. Però el que sí que veiem és aquesta desviació en modalitats que protegeixen menys a les llogateres, no? I que són vies per esquivar precisament aquestes regulacions per part dels arrendadors de pisos, no? Llavors, aquí sí que, evidentment, podríem fer la relació, no? Per una banda, estem desprotegint a una part del mercat de lloguer que estava molt protegida i que complia una funció social en el sentit de protegir les famílies més vulnerables, i per l'altra, no estem, i quan dic no estem, em refereixo, no?, als poders públics, no estan aconseguint tapar aquest forat, no?, aquesta via d'escapada, que diguéssim, del lloguer de llarga durada cap a modalitats menys protegides, no? Llavors aquí, clar, quan parlem d'una manca d'oferta, no és tant a nivell quantitatiu, no?, de quants pisos necessitem, sinó de preocupar-nos de que realment el parc de lloguer existent compleix amb una funció residencial que protegeix a les llogateres que hi han de viure, i han de fer plans de vida i han de tenir una certa estabilitat.
Això demostra la importància de regular el lloguer de temporada, tal com plantejava el decret que va portar el govern de Pere Aragonès al Parlament, que van tombar, o la proposta que hi havia al Congrés, que també es va tombar pel rebuig de Junts?
Sí, efectivament, és urgent que, diguéssim, regular aquest tipus de lloguer, no? Sobretot veient que és un fenomen que no és, que diguéssim, residual, no? És a dir, nosaltres podríem fer una aproximació de quanta demanda real hi ha sobre aquest tipus de lloguer, que hauria d'anar dirigit, per exemple, no?, a persones que venen només per fer uns estudis de curta durada, a professionals que venen només per, no?, dur a terme la seva tasca professional per una curta durada, etc. Però la realitat és que l'augment d'aquesta oferta no es correspon a l'augment de la demanda per aquesta oferta. Per tant, parlem que hi ha un frau, segurament, no?, de que molts arrendadors, de forma que diguéssim informada, no?, és a dir, com una espècie d'estratègia més o menys coordinada, estan tendint a desviar aquest tipus d'oferta. I per això és molt, molt important, primer, aturar aquesta desviació i aquestes fuites, abans de parlar de qualsevol altra mesura de tipus d'augment d'oferta, de construcció, etc. No? Ens hem de preocupar de que el parc existent compleixi amb aquesta funció residencial.
Això que comentes tu xoca sovint amb l'argument tant del sector de la construcció com, per exemple, dels partits que s'han oposat, com per exemple Junts, que parlen que la solució passaria per més construcció d'habitatge, per rebaixar el preu del lloguer. Però, pel que tu estàs dient, també cal controlar el parc que ja existeix.
Exacte, és a dir, el que volíem també reflectir en l'informe que hem presentat és precisament això, no? És a dir, no només Junts, sinó també, no?, ahir el president de la Generalitat va dir, no?, que disposava d'un pressupost mai vist per a la construcció d'habitatge de lloguer públic. Nosaltres estem a favor de l'augment de l'oferta de lloguer públic, és a dir, creiem que és una mesura necessària, no?, per tenir un mercat amb millors condicions per a les llogateres. Ara bé, què vol dir augmentar, no?, l'oferta, i què vol dir construir, o quines implicacions pot tenir la construcció? Nosaltres el que diem és, primer, cal estudiar quins usos s'està donant al parc actual, és a dir, veure realment de què disposem, i a partir d'aquí sí que plantejar una sèrie de necessitats. La construcció no pot ser una solució que, diguéssim, poc meditada o poc treballada tècnicament, perquè en si mateixa també genera altres problemes, com per exemple desequilibris ecològics, no? Hem de poder construir dins dels límits biofísics. I estem parlant de que a l'estat espanyol encara és un dels estats on hi ha més habitatges per persones. Estem parlant que hi ha un habitatge per cada dues persones a l'estat espanyol. Per tant, no ens trobaríem davant d'una situació d'emergència en el sentit de necessitem un parc immediatament. El que necessitem és que el parc existent compleixi amb les funcions per les quals està destinat, no? Hauria d'estar destinat, que és a la residència i no a altres usos, doncs, de caire més especulatiu o de lloguers temporals o turístics, etc. No? Mm-hmm. Llavors,
això és, perdona, això, sí. Això és el que es dedica ara? Perquè, clar, amb aquest parc que dius un habitatge per cada dues persones, entenc que n'hi ha molts que no s'estan dedicant a habitatge residencial habitual.
Efectivament, calen nous càlculs, que diguéssim, perquè sí que és veritat que les estimacions d'habitatge buit, per exemple, en el cas de la ciutat de Barcelona, quan es va fer un estudi doncs, més de treball de camp, no? Basat en treball de camp, es va veure que les xifres eren més baixes i que no hi havia tant d'habitatge buit, com s'havia previst, com havia previst l'INE, però, per exemple, s'ha d'estudiar bé el que dèiem, no? També quins usos estan rebent els pisos existents, quin lloguer de temporada hi ha, també, no només parlem de lloguer de temporada, sinó d'altres modalitats residencials que precaritzen la residència de les llogateres, com, per exemple, el lloguer d'habitacions, no? El lloguer d'habitacions també permet esquivar els topalls actuals i les regulacions actuals i també rebaixa, no?, els drets que sí que tenen reconeguts les llogateres. I el que fan diverses inversores, no?, ara mateix és trossejar aquests habitatges per llogar-los per separat les habitacions i poder extreure més rendes. Doncs tot aquest anàlisi s'hauria de fer prèviament a decidir on i com es construeix. I nosaltres també creiem, i és una de les mesures que proposem a l'informe, que la construcció no hauria de passar tant per la via pública o privada, sinó per la via pública o comunitària. És a dir, en règim de cessió d'ús, perquè s'hi construeixin cooperatives en règim de cessió d'ús. Perquè creiem que són modalitats que estan més preparades per resistir, que diguéssim, a processos de posterior privatització, que és en el que ens hem trobat. És a dir, quan parlem també d'augmentar l'oferta pública, hem de fer una anàlisi de quanta oferta pública s'està privatitzant o els preus d'aquests lloguers de, no, d'habitatge protegit no estan complint amb els topalls que haurien d'estar complint per llei o que haurien de ser desitjables, no? És a dir, un lloguer a perpetuïtat que fos sempre doncs, amb un topall i amb un límit molt clar.
Uh-huh. A l'informe aquest que comentàvem que vau publicar abans d'ahir, parlàveu de la cronificació del lloguer i es donava a entendre com que era un problema, però tradicionalment Catalunya havia sigut un país de llogaters, no? Més que de propietaris. Vull dir, no sé, en quin sentit és un problema que es cronifiqui el lloguer?
Si ens remuntem a anterior, o sigui, que diguéssim, a l'època abans dels anys 60, sí que podríem dir que Catalunya era un país de llogaters, però això va canviar a partir de la dècada dels 60 i els 70, quan hi va haver una política a nivell estatal, no?, molt decidida per augmentar l'oferta d'habitatge en propietat i l'accés a l'habitatge en propietat. Això és un fenomen que no només s'ha donat a l'estat espanyol, tot i que és un dels pioners, sinó que també s'ha donat a altres països com Portugal, on també hem estat fent estudis, el Regne Unit, els països anglosaxons en general, a Grècia i altres països, no? Aquest procés de transformació d'unes majories socials en propietàries genera o ha generat en les dècades que venen des dels anys 70-80 fins més o menys abans de la bombolla immobiliària, un augment del valor patrimonial i, per tant, de la riquesa en tant que patrimoni d'aquestes famílies, no? I en aquest cas també ha suposat un ascens o una sensació d'ascens de classe social, no? És a dir, estem parlant que és una població que deixa enrere una situació de treballadora que paga lloguers i passa a ser propietària. Llavors, sí que podem parlar que ara mateix, a l'estat espanyol i a Catalunya, hi ha una majoria de població que és propietària del seu pis, val? Una altra cosa és que els propis límits del model, de l'extensió de la propietat, fan que aquesta comenci a disminuir. I això es dona de manera molt dràstica a partir del 2008 amb l'esclat de la bombolla hipotecària i la crisi immobiliària. S'atura el nombre de persones que poden accedir al crèdit hipotecari, que poden comprar-se un habitatge, entre altres coses perquè els salaris no poden ja permetre's els costos tan elevats d'habitatge. És a dir, és diferent comprar-se un habitatge l'any 70 que l'any 2005, uh-huh. Això tothom ho pot entendre. I a partir d'aquí ens trobem que cada cop hi ha una escletxa més gran entre aquelles persones que no només han pogut tenir un habitatge en propietat, que aquestes serien el centre, no? L'esfera mitja de la societat, sinó que estan podent acumular més habitatges i que estan podent engreixar la seva riquesa patrimonial a costa de que hi hagi cada cop una població més gran que no podrà accedir mai a tenir cap habitatge en propietat. Això és el que posa de manifest l'informe. Del que estem dient és que les llars que tenen habitatges sobrants i que són arrendadores, tenen d'entrada el doble de riquesa del que tindria una llar llogatera, o sigui, del que té una llar llogatera. No? Estem parlant que els ingressos d'una llar llogatera giren entorn als 20.000 euros anuals i els de les llars propietàries giren entorn als 40.000 euros anuals sense comptar la transferència de rendes. Per tant, si ens trobem davant d'aquesta situació, el que passa és que aquesta situació només farà que agreujar-se amb la transferència de rendes de la part llogatera a la part propietària. Però el que dèiem, o el que deies tu, és tan greu que es cronifiqui la situació de lloguer a la societat. No és que en si sigui greu ser llogater, però sí que ho és, tenint en compte que cada cop hi ha hagut menys proteccions, perquè hem de recordar que els drets llogaters es van començar a erosionar als anys 85. O sigui, l'any 85 va haver-hi el decret Boyer, que el que va fer va ser dir s'han acabat els contractes indefinits i s'han acabat les rendes controlades. No? Ara estem en un procés de reactivació d'aquesta protecció als llogaters, però com hem estat comentant, encara hi ha molt camí per recórrer. No? Actualment, les modalitats contractuals amb les que es troben els llogaters són molt desprotegides i fan que cada X temps hagin de enfrontar-se un altre cop a buscar pis perquè s'acaba el contracte de lloguer i poder caure en paranys, com el lloguer de temporada, lloguers d'habitacions, que el que fan és, a més, no garantir unes rendes controlades i que hagin de pagar cada cop una proporció més gran dels seus ingressos en concepte de rendes i, per tant, seguir alimentant aquesta roda de transferència de riquesa. Seria com una mena, podríem entendre la renda com una mena d'import regressiu. És a dir, els més pobres de la societat estan transferint rendes cada cop més elevades a les capes més adinerades de la societat. I, a més, el que demostra l'estudi és que llogar no és una fase temporal. No? Que el que estem parlant és que ja no és una qüestió només dels joves. Ara mateix, majoritàriament, encara són joves o, sobretot, llars, unitats residencials en procés de formació d'una llar, que diguéssim, o sigui, en l'etapa aquesta d'edat dels 40, mitjos 40, no? I finals dels 30... Però aquesta situació es va cronificant, és a dir, el que podem preveure és que a llarg termini, en comptes de tenir com una gràfica on ens indica que són més joves els llogaters, a poc a poc tindrem una línia més recta on veurem que hi ha una representació de totes les edats. No? I la pregunta que crec que ningú es vol fer és què passarà quan hi hagi un gruix molt gran de la població, per exemple, gran, en el mercat d'un lloguer privat, no? En un mercat de lloguer privat on no s'ofereixen proteccions. Perquè ara mateix hem de recordar que un gruix molt important dels llogaters d'edat avançada estan en règims de rendes protegides anteriors a l'any 85 i gaudeixen d'unes proteccions que ara ja no existeixen o s'estan perdent. No? Això jo crec que és algo molt important. I el que dèiem també és per què s'està cronificant el lloguer? Perquè no hi ha accés a la propietat. És a dir, els joves, i no tan joves, llogaters avui dia, pràcticament la gran majoria no heredaran cap propietat i no tindran accés tampoc a la compra o no tenen expectatives de compra.
I això, aquest marc que ens has fet bastant preocupant, quina via de solució, quin futur li preveieu, quines opcions per intentar modificar-ho o resoldre-ho plantegeu?
Nosaltres oferim en l'informe tres tipus de solucions que diguéssim que no són solucions màgiques, no? Però que sí que són actuacions de política pública que creiem que podrien reduir aquesta escletxa que s'està produint de desigualtat entre llogaters i propietaris. No? La primera té a veure amb el que hem estat comentant anteriorment d'augmentar el parc de lloguer de llarga durada amb preu controlat i amb les condicions de lloguer estables. No? Això, com hem dit, no passa únicament per la construcció, passa per fer una revisió dels usos del parc existent i evitar la desviació a usos no residencials. I també podria passar per la construcció, però en condicions on realment hi hagi una necessitat, no, concreta i que es pugui garantir una forma de propietat sobre aquests nous habitatges que es blindi a futures privatitzacions. Per altra banda, també una de les mesures importants o mesures importants són mesures fiscals de la redistribució de la riquesa. És a dir, si el que hem dit és que la renda funciona com un import regressiu, també hem d'impedir que hi hagi encara més beneficis fiscals per a les persones arrendadores. És a dir, no pot ser, o no creiem que sigui adequat, no? Si el que volem és revertir aquesta dinàmica, que hi hagi bonificacions fiscals sobre la propietat d'immobles ni sobre la percepció de rendes. No? L'IRPF i, sobretot, parlem de l'IRPF i l'ITP, perdó. I després, finalment, hem de buscar mesures per evitar que se segueixi acumulant habitatge en poques mans. I això vol dir intentar crear marcs normatius que existeixen, que s'estan implementant en altres països i que simplement s'ha d'estudiar com es podrien traslladar, no?, en l'àmbit català o de l'estat espanyol, com impedir la compra especulativa, és a dir, que només es pugui comprar habitatge si és per fer-ne un ús directe residencial. I així evitem que hi hagi, com he dit abans, una acumulació cada cop major d'habitatges, no?, de propietats, que d'alguna forma el que diem és que estan sent acaparades o segrestades per persones que ja tenen molt de patrimoni, no? El que creiem és que s'ha de distribuir aquest patrimoni, és a dir, hem de distribuir la riquesa per la via fiscal, hem d'impedir l'acumulació per altres vies legals que s'han de posar sobre la taula i s'ha d'ampliar l'oferta més estable de lloguer protegida en el sentit de rendes controlades i també de lloguer públic.
Ja per acabar, dic, no sé si algun país o alguna ciutat, algun territori que ens pugui servir d'exemple per a aquestes mesures, per a aquest control dels preus de l'habitatge i per com un lloc a seguir per a aquestes mesures.
Hi ha exemples concrets de polítiques, per exemple, la política d'impedir la compra especulativa ara mateix s'estava posant sobre la taula als Països Baixos, però els Països Baixos, tot i que històricament, per exemple, han tingut una política pública d'habitatge, doncs jo diria que molt potent, no?, amb molt d'habitatge públic disponible, també cal dir que es troben en un procés de retrocés i de privatització d'aquest habitatge. Per tant, parlem de que hi ha, en general, inclús en els països on hi ha hagut proteccions, aquestes s'han anat erosionant, i això és efecte de polítiques que s'han donat en anteriors dècades, no?, on s'estava produint un procés de financiarització de l'habitatge, etc. Ara, en tots aquests països, inclús en els que hi havia més habitatge públic, no?, i regulacions més estables, que s'han estat erosionant, torna a haver-hi, no?, una preocupació per no perdre aquestes regulacions existents. En el cas de l'estat espanyol, el problema que tenim és que ja les hem perdut. Per tant, es tracta de construir de zero. Mentre que en aquells països potser el que poden fer és protegir el que ja tenen. Però jo crec que en general estem parlant d'un moment en el que s'ha de protegir el que es té i avançar cap a posicions més redistributives i que realment impedeixin, no?, l'acumulació de la propietat en poques mans i la transferència de rendes de qui més té a qui menys, no, de qui menys té, perdó, a qui més té. Un exemple molt comú que es posa és l'exemple de Viena, però jo crec que també cal entendre els processos històrics que han conformat, no?, aquestes polítiques públiques. Ara, com a exemple de política pública, doncs és evident que és un bon exemple. Ara, si ens baséssim en el cas de Viena i volguéssim tenir el parc que tenen, que és gegantí d'habitatge públic, no caldria altre que realment transferir habitatge que ara està al mercat privat i que passés al mercat d'habitatge públic. Per això una de les mesures que nosaltres també proposem no és simplement la construcció de nou habitatge públic, sinó que el parc existent, l'administració el que ha de fer és exercir el seu dret a tanteig i retracte i convertir pisos que ara mateix estan en el parc privat, passar-los al parc públic. Això és el que, a llocs com Viena, es va fer, no?, en l'època en la que realment es van construir les polítiques d'habitatge. No va ser simplement construir un parc nou, sinó transformar el parc existent en la mesura del que fos possible, a través d'imposició fiscal, a través de compra activa, a través d'un control molt dur dels preus de lloguer, transferir aquests habitatges a l'àrea pública.
No sé si en aquest sentit us heu pogut mirar la proposta que va llançar dimarts a la tarda el president Salvador Illa al Parlament, en aquesta proposta de construir 50.000 habitatges. No sé si això, entenc que no és suficient, no?, per vosaltres per solucionar el problema de l'habitatge a Catalunya.
Efectivament, no és suficient i entenem que és una bona notícia que es dediquin, no?, un pressupost digne a l'habitatge. Això era algo necessari, però com hem dit, la solució no passa simplement per construir ni per posar sol a disposició de les constructores. Això també ens preocupa, no? Perquè creiem, com dèiem, que hem de respectar els límits biofísics i que també hem d'estar molt atentes a com es construeix, no? I a quina transferència de recursos públics fem cap a beneficis privats. Llavors, aquí sí que hi ha una certa preocupació. I el que diem és que cal fer tota una altra sèrie de mesures que no depenen tant de l'existència d'un pressupost, sinó de reformes legislatives, en tant que, no, règim fiscal o la llei d'arrendaments urbans, etc., que potser no depenen directament de les potestats, no, del govern de Catalunya, però que entenem que haurien d'estar sobre la taula com a una agenda pròpia també del govern de Catalunya en relació a la seva relació amb l'Estat. En aquest sentit, s'han de fer totes aquestes qüestions que hem dit, no? D'estabilitzar el lloguer residencial, d'evitar els usos fraudulents o la desviació i de posar sobre la taula mesures fiscals que no siguin regressives en aquest sentit.
Marta Ilraga, investigadora d'Hidra, moltes gràcies per haver vingut aquest matí als estudis de Ràdio Estel per resoldre'ns tots aquests dubtes entorn de la crisi d'habitatge que pateix Catalunya.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Un quart de deu, res, fem una breu pausa i arrenquem amb la tertúlia.
Ràdio Estel